like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des dels estudis de la Ràdio Pública del Prat. Llum vermella avui per parlar amb dos portaveus municipals i per començar saludem a Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular del Prat. Què tal, bona tarda?
Molt bona tarda.
Vinga, comencem. Obrim amb una de les notícies d'aquesta setmana i és aquest anunci del Ministeri de Transports que estudiarà novament la viabilitat d'una estació d'alta velocitat al Prat. Es recupera la idea, de fet, ara que el tenim vostè aquí, que ja el 2018 va presentar, de fet, al Prat el ministre popular Íñigo de Serna. Què li sembla aquest anunci?
Bueno, pues al final no deja de ser eso, un anuncio. Hemos escuchado tantas veces que se va a hacer algo en la estación del Prat que ya cuesta creer que esto suceda. Esperemos que algún día se haga realidad y dejemos de tener pues los servicios tan deficitarios que tenemos, de fallos periódicos de ascensores, de escaleras mecánicas, y convertir la estación del Prat en lo que merece una ciudad como el Prat, una ciudad cerca del aeropuerto, una ciudad que ha entregado el 52% del territorio al interés general de Cataluña y que no tenemos ese retorno por parte de la Generalitat y del gobierno central. Ojalá esto suceda, y poco más que decir, porque ahora mismo no deja de ser un brindis al sol. Lo presentó el ministro de Serna y no se hizo por la moción de censura, pero hace poco Junts decía que íbamos a tener algo similar en un acuerdo con el Partido Socialista antes de romper el acuerdo, y supongo que el ministro ahora lo que quiere es volver a tener esa relación con Junts, a ver si le garantiza y promete esto, como le puede prometer que tengamos los potablamas más grandes de los últimos años. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista está necesitado, y veremos muchas cosas, unas en el Prat y otras en el resto de España, pero seguramente hay muchos brindis al sol y esperemos que en este caso pues, se pueda cumplir.
De fet, ja en aquell moment la premsa li dedica, ja em semblava una proposta també en certa manera electoralista que mai es compliria. Creu que passa també el mateix? Creu que és una proposta per mirar a sostenir el suport de Junts al Congrés, ara que també comença a arribar també aquest estiu del 2027, que serien les pròximes eleccions?
Sí, porque a diferencia de la propuesta del Partido Popular, que era hacer la cuarta pista o la tercera pista del Prat en Gerona, entonces sí era necesario ese tren lanzadera Gerona-Aeropuerto del Prat y Barcelona. En este caso no se contempla así, según el ministro. Lo que aquí tendremos una super hub internacional con una pista gigantesca que arrase la Ricarda, pero también tendremos la estación. No sabemos exactamente por qué, porque viene aquí esta estación vendrá a cuento de, no se sabe muy bien explicarla. El ministro de Serna, aunque pudiera parecer que era electoralista, creo que tiene sentido, porque estaba enlazada a hacer una gran infraestructura en Gerona para descolapsar el aeropuerto del Prat y tener la capacidad que se merece Cataluña. Es verdad que Cataluña necesita un aeropuerto mayor, eso es necesario, pero lo que discrepamos desde el PP del Prat es que sea en nuestro territorio. En este caso, a mí me parece, por desgracia, que mucho más un intento de acercar a esas conversaciones que se han dado por rota de Junts que un acto efectivo. Ojalá me equivoque, porque al final todo lo que sea beneficio para el Prat, bienvenido sea, lo ponga el Partido Socialista, lo ponga Junts o lo ponga el PP. Todo lo que vaya bien para el Prat, ojalá se haga, pero tengo mis dudas de que esto lo veamos.
De fet, teníem el debat intern també aquí entre periodistes si té sentit o no un projecte que aturi una estació d'alta velocitat en lloc a Sants, que és veritat que Sants està també com molt col·lapsat. L'actual proposta tindria sentit, el PP ho defensaria, doncs, ja que es fa, doncs, ok, endavant.
pues en función de ello recuerdo estando en el ministro de la Serna cuando se presentó, porque se hacía un tren con inicio final en el aeropuerto del Prat. Esto no se ha escuchado todavía, aquí se ha dicho que se va a hacer algo, pero no sabemos el qué. Lo que proponía el Partido Popular, y tenía muy buen sentido, que era el famoso EVA, era para casi 2 millones en ese momento de catalanes, que es Bajo Llobregat y la mitad de Barcelona, tuviéramos salida a destino final Madrid-Barcelona barra el Prat, uh-huh, desde la salida de la alta velocidad del Prat. Y eso tiene mucho sentido, porque descolapsa Barcelona. Es verdad que para según qué población, ir al centro de Sagrera, que en su momento se suponía que iba a ser la alta velocidad en Barcelona, te lleva más tiempo que venir al Prat. Todos los que vengan de Castelldefels, de Sant Boi, del Bajo Llobregat, de La Noya, toda esta gente, es mucho más fácil venir aquí. Se calculaba en ese momento casi 2 millones de usuarios y tenía mucho sentido. En este caso, como la propuesta, lo que hace siempre el Partido Socialista, hace una propuesta y después explica el qué, ¿no? No ha pasado hace poco con la ampliación del aeropuerto. Vamos a tener una ampliación del aeropuerto. Vale, anuncio estrella. ¿Afectará la carretera a la playa? No lo sabemos. ¿Y cuántos metros? Todavía no lo sabemos muy bien, pero ya saben qué van a hacer y no saben cómo lo van a hacer. Pues esto es lo que está haciendo últimamente el Partido Socialista. Dice que va a hacer una cosa y cuando le pregunta para qué, cómo y por qué, pues, bueno, pues ya lo veremos cuando esté hecho. Esto así no funciona. Nadie hace una casa para saber si va a vivir o no. Nadie hace compra algo para saber si lo voy a utilizar. Bueno, ya veré. Una vez que lo compre, hago la inversión y luego miro si lo uso, si tiene utilidad o no. Yo creo que las cosas se hacen al revés. Se hace un proyecto y en función del proyecto se mira la necesidad de ampliar. No tiene mucho sentido una alta velocidad si no es con destino final del Prat. Si es así, yo estaré encantado, como estuve encantado con la propuesta del Partido Popular, porque imagínense ustedes 1,5 millones, 2 millones de usuarios que pasen cada día, cada semana por el Prat. Los negocios, la economía, las tiendas, todo esto es un beneficio, claro. Si esto es lo que propone el ministro de Transportes, bienvenido sea y ojalá se haga realidad. Pero como no es así, de momento solo es un anuncio, pues... hagamos anuncios.
Mencionava el projecte EVA, que era com un projecte low cost, podríem dir, de preus més accessibles de l'alta velocitat, que finalment el ministre Ábalos deixaria enrere i va presentar finalment l'ABLO,
però
sense aquesta estructura que vostè mencionava a nivell ferroviari i, òbviament, sense aturar l'alta velocitat aquí al Prat. Encara en el tema d'infraestructura, setmanes enrere, l'alcaldessa del Prat també va fer referència a allargar la L1 del metro fins al Prat i que entenen que és prioritari. Crec que també ho defensava Juan Pedro Pérez ahir en un acte de partit. Creuen vostès també que és una prioritat?
Bueno, yo no sé si es una prioritat. Esto de la prioritat, cuando los alcaldes o los políticos hablamos de prioridad, habría que saber en qué sentido. Porque si es una prioridad para marketing político es una cosa, pero los ciudadanos a veces necesitan otras prioridades. ¿El Prat tiene déficit de servicios públicos, de transporte? Sí, sería bienvenido para la ciudadanía, porque sería mucho más rápido ir hacia la Plaza España, ir a la Plaza Cataluña sería más rápido, pues seguramente sí. ¿Es necesario? Pues estaría muy bien. Y llevan años diciéndose, ese es otro gran problema. Hace muchísimos años se hablaba incluso de que era inviable ese proyecto. El mismo alcalde Tejedor decía que eso no se podía hacer antes de que llegara el metro aquí. Era el partido de iniciativa que decía que no sé, antes de que hubo dupla en el equipo de gobierno, Partido Socialista e Iniciativa. Iniciativa decía que era imposible y el Partido Socialista, que está en la oposición, decía que sí. Estaría muy bien. Yo no sé si es prioritario. Lo que está claro es que para tener todo este tipo de infraestructura necesitamos tener presupuestos y la Generalitat no lo tenemos. Necesitamos tener presupuestos en el gobierno de España, que tampoco lo tenemos. Por lo cual vuelvo a rehacer, aunque sea una entrevista un poco pesada, que parece más anuncios de cara a ver si conseguimos algo que no lo que es. Si está claro que una infraestructura como alargar la línea 1 hacia el Prat no se puede hacer con un decreto, no se puede hacer si no tenemos unos presupuestos, si no hay un proyecto de país, de autonomía y de ciudad claro, será complejo. E intentando gobernar sin saber qué es lo que es gobernar, porque ahora de momento nadie gobierna, es muy complicado.
Canviant de tema, darrerament hem sabut que Plastiver, que havia format part de la seu de Barcelona, tancarà la seva fàbrica al Prat per inviabilitat econòmica. Han iniciat, de fet, un ERO que afecta tota la plantilla, unes 90 persones. Quina valoració en fa el Grup Popular?
Pues hombre, cuando cierra cualquier empresa, de momento es un drama, porque hay 90 personas que se quedarán en la calle, más todas las empresas auxiliares que colaboran con ella. Al final, cuando cierra una empresa, no solo es el personal, aunque son lo único que se nombran, sino todas esas empresas que venden productos para la empresa, empresas que colaboran, que trabajan en trabajos auxiliares hacia esa empresa, con lo cual ante cualquier cierre de una empresa es primero es de totalmente condena hacia esto si realmente es viable. Otra cosa, y eso solo puede saber la empresa, yo no tengo esa información, si realmente es así lo que dicen. Lo que está claro que se tiene que luchar porque esos trabajadores consigan una buena indemnización en el caso que cierren, e intentar que ese espacio no sea espacio urbano o dentro de dos días y tengamos casas, sino que tengamos la capacidad de atraer otro tipo de empresa. O sea, las empresas son necesarias porque la mejor política social de un ayuntamiento es un empleo de calidad. Sin eso, los servicios sociales pues no dejan de ser casi humanitarios y caridad. Y lo que necesitamos es, si cierra una empresa, que estos trabajadores se vayan con una buena indemnización e intentar lo antes posible tener una empresa que sea capaz. Mire, hace muchos años cerró Fisipe, una empresa que en ese caso ya tenía 500 trabajadores. Todas las formaciones políticas decidimos hacer una moción institucional para que esos terrenos fueran urbanizables, no fueran urbanizables, sino fueran industrial, para evitar la especulación que en ese momento ya existía como ahora. Pues han pasado años, más de una decena, y sigue eso cerrado. Esto es lo que no podemos permitir. Yo sé que un alcalde, una alcaldesa lo tiene difícil, no puede ir, pero sí que tenemos la capacidad de hablar, de establecer, de intentar la colaboración público-privada, de intentar explicar que del Prat tenemos una ubicación perfecta, tenemos el aeropuerto de 15 minutos, tenemos alta velocidad, tenemos transportes, tenemos una proximidad de una ciudad tan grande como Barcelona, que es muy atractiva y a las empresas solo les interesa. Pues tenemos que poner en valor, tenemos que tener una concejalía de verdad, de industria, no solo de comercio, de industria, para atraer ese tipo de talento, para atraer las empresas. Hay nuevas tecnologías, a mí me encantaría que algún día el Prat fuese Prax, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? El Prat Valley, ¿no? Ojalá algún día tuviéramos la capacidad de traer productos, empresas de alto poder adquisitivo, de capacidad de trabajo efectiva, no un solo Amazon. Tenemos que tener esa capacidad y para eso el equipo de gobierno tiene que ver a la empresa como un colaborador necesario y no como el mal, que es lo que nos sucede aquí, porque nos gobiernan los comunistas y aunque no lo quieran decir porque queda muy feo y ahora no está de moda, creen que el empresario, y lo vemos con Podemos, lo vemos con Guanyén cuando atacan a Mancio Ortega, cuando atacan a Roche, parecen que el empresario es el enemigo. Yo creo que el empresario es el colaborador necesario para que un municipio funcione.
Jo també li anava a preguntar per què, si creu que caldria aconseguir o facilitar l'arribada d'un nou inversor i mantenir la producció de la fàbrica, o aprofitar el context per desenvolupar urbanísticament el sector en Calene. Entenc que vostè prioritàriament entendria que s'hauria de buscar un substitut per recuperar i garantir com la producció. És veritat que és una parcel·la que és privada al final i és un sector industrial, per tant també això s'ha de tenir present. Entenc que la prioritat seria per vostè mantenir l'activitat industrial en aquest punt.
Fundamental, primero porque es verdad que ante esta situación de falta de vivienda es muy atractivo decir pues hacemos vivienda, y es muy fácil decir pues mire, recalifico y voy a hacer 5.000 viviendas públicas de cara a las próximas elecciones de 2027. Es un buen anuncio que haría la señora Alba y seguramente ganaría votos, pero seguramente no sería verdad. Ha pasado muchas veces. Dos, ¿dónde la gente trabaja? Los pratenses tenemos que trabajar. Si podemos trabajar en el Prat, mejor que tener que ir a Tarrasa, tener que ir al Maresma o tener que ir a cualquier otro polo industrial. Es necesario y tenemos que hacerlo. Y muchas empresas, ahí tenemos a Viladecans. Viladecans ha hecho un polígono muy potente y tiene un presupuesto no similar del Prat, pero ha avanzado mucho porque ha traído empresas que generan puestos y generan riqueza. Y eso no significa tener una empresa que contamine. Ahora, en el siglo 21 hay empresas que no contaminan, que tienen ese poder de atraer talento, de traer gente con poder adquisitivo, de traer pues, su trabajo de calidad, y yo creo que eso es necesario, pero para eso vuelvo a repetir, el equipo de gobierno tiene que tener al empresario como amigo y no como enemigo.
Justament avui publicàvem, efectivament han sortit els indicadors del preu de la vivenda, el Prat ascendeix al preu del metre quadrat, diguem-ne, està després del tercer trimestre en més de 2.700 euros, amb una evolució del 3,5% respecte a l'any passat i un 19% 1,5% respecte a l'any 2019. És veritat que és un creixement inferior a altres ciutats de l'àmbit metropolità, però un dels arguments és la falta d'oferta, que per tant al final és un dels temes també, no?, que cal una mica més d'oferta en aquest sentit, no?
Por supuesto que hace falta oferta. Los pisos son necesarios. El otro día escuchaba, creo que era la señora Belarra, que decía, hombre, no hace falta porque hay 4 millones de pisos cerrados. Claro, se enseña en no sé dónde, pero en el Prat no hay. Si hicieran 1,000 pisos, 1,000 pisos se ocuparían. No solo gente del Prat, seguramente vendría gente de fuera por el precio de la vivienda, porque hay mucha gente que no puede comprar. Pero es necesario, y dice la ley de oferta y demanda, que mientras vas a oferta, pues, mientras más demanda, la oferta sube, y eso es lo que tenemos que hacer, más pisos, e intentar por todos los medios que bajen, pero no se puede intervenir. Hace poco me comentaba un constructor que al anterior alcalde, al señor Mijoler, le ofrecieron hacer muchos pisos si le facilitaba el tema de permisos, que aquí es otra cosa que funciona. Decía hace poco las estadísticas, desde que se desarrolla un proyecto hasta que se entrega la llave, pasan de 7 a 10 años. De 7 a 10 años, cuando hay que recalificar terrenos. Eso a ningún constructor le interesa, por eso. Entonces le decía, si me garantizas que esto lo hacemos bien, yo en mi terreno hago pisos. Y el alcalde dijo que no. No, porque eso es especular y vas a ganar dinero. Efectivamente, un constructor tiene que ganar. Todo el mundo que pone un negocio, sea constructor, sea un bar, sea una radio no municipal, necesita clientes para poder financiar, pero no puede ser. Y esto, vuelvo a hacer lo que decía antes, el empresario es el amigo, no es el enemigo, y en este ayuntamiento siempre estamos detrás del empresario como si fuera un enemigo.
Per donar continuïtat encara en l'àmbit de l'activitat econòmica, aquestes setmanes vam saber també del recurs legal contra la taxa de residus. No sé com han viscut vostès aquest episodi darrerament, perquè em dona la sensació de que compartint el missatge però s'han mantingut una mica al marge d'aquest acord que hi havia prioritàriament entre les associacions, el Prat Gran Comerç, el Gremi Restauradors, el Prat Empresarial, i sembla ser que Junts també hi col·laborava, que després han anat desmarcant una miqueta el Prat Empresarial i el Gremi. ¿En qué punto está el Partido Popular en aquel debate?
Aquí es que hay dos temas. Aquí hablan de ilegalidad, y yo creo que no es que sea ilegal. Yo lo que creo que es injusto. Y es injusto la fórmula que hemos tomado para... O sea, el impuesto, y lo diré por activa o por pasiva, no es un invento de la señora Alba Bou, no es un invento del equipo de gobierno, no es que quieran recaudar. Yo estoy convencido que a ellos les interesaría no tener este marrón encima de la mesa. Esto es una cosa que el señor Sánchez inventa y obliga a todo el ayuntamiento de más de 20.000 habitantes a hacerlo. La fórmula moderna que intentan hacer aquí es la que yo no entiendo. Eso que nos hace traficar con aperturas de contenedores mal llamado inteligente para intentar ahorrarnos no se sabe muy bien. Y lo que no puedo entender es la falta de capacidad de explicación de este equipo de gobierno. Llevan 40 años gobernando y no saben explicar nada de lo que hacen. Y todo lo que hacen o lo enrollan, o lo explican mal, o lo explican a media, o nos intentan tomar por tontos a los ciudadanos, que es lo que es, ¿eh?, el titular de la revista. El Ayuntamiento del Prat ahorra no sé cuántos euros en la tasa, pero si yo no pagaba el año pasado y pago, ¿cómo me ahorro? No, expliquemos las cosas como son. Yo no creo que sea injusto, yo no creo que se duplique esa tasa como dice el recurso, no lo creo, y si es así, pues diré que estoy confundido y agradeceré a estos promotores la iniciativa. Lo que creo que se está cobrando más, porque no son claros los números porque cambiaron, en 6 meses cambiaron, si no lo saben ellos, ¿cómo lo voy a saber yo? Y la fórmula que es, no puede ser que un comercio que no genere residuos tenga que pagar por metros cuadrados, los trasteros, los parking. Entonces le digan, usted abre el contenedor y te bajaremos algo. ¿Y qué he hecho ahí? ¿Aire? Sí, haga eso. No pasa nada. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que el Partido Popular se critica. Que la fórmula tiene que ser entendible. No puede ser. Mire, el servicio social, las personas que tienen tarificación social de agua, no pagan. O sea, no pagan nada. Nada. O sea, a lo mejor tendrían que pagar un euro. Porque si lo que es que todo el mundo tiene que pagar, dice Sánchez, ¿por qué aquí bonificamos al que quiero? Bonifiquen a todos. No puedo. ¿Y por qué a una parte sí? Es eso lo que yo me refiero. ¿Por qué no saben explicar? ¿Por qué una persona que tiene una bonificación de agua, que la gran mayoría de esas bonificaciones no están en servicios sociales? Es un invento que se ha hecho el equipo de gobierno, ¿eh? No está. Son más de 2.000 personas que no están en servicios sociales. No estamos hablando de gente que no llega a fin de mes, ¿eh? No estamos hablando de eso. ¿Por qué esos no pagan nada de residuos? Ah, no. Eso no, porque sería... Eso es lo que yo critico y eso es lo que critica el Partido Popular.
Resposta sí o no, dona en tot cas suport a la manifestació el 23?
Sí, por supuesto, porque creo que hay motivos. La falta de comunicación, la falta de diálogo y la poca capacidad de negociar del equipo de gobierno se la merece.
Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular al Prat, gràcies.
A vosaltres, molt bona tarda.
Bona tarda, fem una petita pausa i seguim amb el portaveu de Junts, Gerald Valverde.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Som-hi, doncs, arrenquem la segona part del programa i ho fem amb el portaveu de Junts pel Prat, Gerard Valverde. Què tal? Bona tarda, com està?
Molt bona tarda, Manol.
Vinga, Junts pel Prat, o estimem el Prat, perquè és la nova campanya que vostès van presentar dies enrere, doncs abans de començar, perquè aquest canvi, aquest matís.
Bé, de moment som Junts pel Prat al consistori, perquè ens vam presentar a les darreres eleccions bé, com a Junts pel Prat i la gent ens va votar com a Junts pel Prat. A les properes ens presentarem sota les sigles d'Estimem el Prat. De fet, intentarem, i això és el que estem estudiant aquests dies, d'intentar fer una modificació i un canvi, diguem, del grup municipal. Això no és tan fàcil i tan evident, com et deia ja aquest matís, que crec que és d'una certa responsabilitat, és a dir, perquè la població, és a dir, els votants, no?, que ens van donar confiança, els gairebé 1.600 votants que ens van donar confiança, ho van fer sota unes sigles. No obstant, la gent de Junts, els simpatitzants de Junts i també totes les persones que han participat de les nostres llistes electorals i aquells, no?, és a dir, que van voler, no?, afegir-se a aquest projecte, van decidir que en les següents eleccions ens presentéssim sota unes sigles que permeten agrupar, no?, doncs idees més transversals de la ciutat i amb un plantejament estrictament local. I Manol, són les properes eleccions, si així ho escull la gent que dona confiança en aquest projecte, jo tinc la voluntat de ser-hi, però seran les meves darreres, no? Jo no tornaré a presentar-me més enllà del 27, i per tant les següents eleccions crec que són crucials i les plantejo des d'una perspectiva local. Jo ja porto anys participant de la política de forma activa, tot i que de forma institucional els darrers 2 anys. Crec, és a dir, que sempre, no?, és a dir, hi ha d'haver un període de com a màxim 8 anys amb participació, no?, institucional i política activa, perquè jo no desapareixeré, eh? És a dir, després d'això no desapareixeré o mai desapareixeré, és a dir, perquè m'encanta, eh? Però sí que és cert que com són les meves darreres, com crec, és a dir, que el que hem de fer és Prat, com a més crec que hi ha una oportunitat de canviar les coses, ho hem plantejat amb un sentit netament local, més enllà del que Junts, evidentment amb una participació de Junts, perquè és Junts qui dona paraigües a aquest projecte, però s'hi pot afegir qui vulgui amb unes bases: una, que vulgui un canvi pel Prat; dos, que s'estimi la nostra ciutat i que també s'estimi Catalunya. No tot val.
A l'acte li vam intentar arrencar el titular i no ho vam aconseguir. Li volia preguntar precisament que no sé si dona per fet que si el partit confiarà en vostè com a candidat a les pròximes municipals. En tot cas, entenc que sí, que està a disposició del partit, i ara justament aquí, per sorpresa, m'acaba de donar el titular de que seran les seves últimes eleccions si efectivament les cuiden com a candidat.
Exactament. Si a mi les persones, no?, que confien en aquest projecte decideixen que sóc jo, que jo estic a disposició, però ja ho vaig dir a la presentació, escolta, no es tracta de mi, es tracta del projecte. I jo, vull dir, fora hi ha molta feina, eh? També hi ha molta feina. M'ho passo molt bé. Tinc moltes ganes de portar aquesta ciutat, però si hi ha alguna cosa millor, benvingut. Però jo estic amb moltes ganes d'afrontar aquest projecte, i si em donen confiança, hi seré, i a més hi seré com les meves últimes.
Després, si vol repetir el 31, li traurem aquest tall, eh?
Ui, no pateixis, que no me'l podràs treure.
Entrem en matèria. Tornant a l'actualitat política, el seu partit també va anunciar darrerament que trencava el suport amb el PSOE. Quina valoració en fa des d'una òrbita local?
Positiva. Jo hi vaig donar suport. Al final, i ho hem parlat, les dinàmiques d'aquests dos partits, que són Sumar, Món dels Comuns, o com es diguin, o com es vulguin dir, i el Partit Socialista, són unes dinàmiques que no estan fetes en base, diguem, al compliment dels acords. Vull dir, aquesta gent no compleixen. No compleixen aquí, no compleixen enllà, no compleixen gairebé mai. Es pensen que tan sols des de la seva ètica d'esquerra, no? D'esquerra prepotent, no? És a dir, que tot el que fan ho fan excel·lentment bé, és a dir, quan, escolta, porten governant molt de temps i el problema de l'habitatge continua existint a pesar de totes aquestes polítiques restrictives que el que fan és que hi hagi menys oferta d'habitatge. Porten molt de temps, no? És a dir, gestionant, no? Les diferents, de fet, ara gestionen les tres grans, no? Administracions de Catalunya i també les diputacions, vull dir, estan a tot arreu i les coses no milloren. I quan nosaltres introduïm propostes, aquestes propostes, s'arriba a un acord al Prat, a Catalunya i al govern central, i no compleixen, crec que el que millor o el que es pot fer o s'ha de fer és denunciar-ho i a més ser contundent amb la denúncia. I ho soc en la base des d'un punt de vista de la governabilitat espanyola, però també ho soc al Prat. Vull dir, aquesta gent no estan complint. No estan complint, i a més es bomben de no complir. Vull dir, com poden ser tan indecents d'aquells acords que introdueixen, que pacten, que signen, que es fan la foto i després no fan absolutament res? Una cosa tan nímia, tan bàsica, com és la beca Jaume Codina. On nassos és? On nassos és? Ha passat tot aquest any, l'havien d'introduir, i a dia d'avui, encara, una beca que costa res i menys, no han sigut capaços d'introduir-la. És una vergonya.
Quan diu de ser contundents, l'altre dia parlant encara de la trencadissa amb el PSOE, no sé si ho estan sent, perquè precisament l'altre dia, en canvi, es va abstenir Junts en dues esmenes del Partit Popular que no van prosperar en temes espinosos, també, com el tancament de les nuclears o l'ampliació de les taxes d'AENA, que també té una derivada local. De fet, l'abstenció permet mantenir el pla inversor d'AENA amb l'ampliació de l'aeroport com a rerefons. No sé si, com valora tot plegat, no sé si es pot contentar tothom.
Aviam, crec que hem sigut sincers amb el plantejament de la governabilitat. Nosaltres, allò que està pactat i tancat, lleis, vull dir, que estan pactades i tancades i que a més vull dir, ja s'han negociat coses, coses que ja s'han introduït, no té sentit que nosaltres, vull dir, ara, perquè ens enfadem, no? Ara ens enfadem i no respirem, no? I votem tot en contra. No es tracta d'això, sinó llavors el que caldria fer és una qüestió de confiança, de fet una moció de censura, no? Constructiva o destructiva, aquí hi ha diferents alternatives, no? Vull dir, i crec que ara hauria de recordar-ho, és a dir, que permet la legislació espanyola. Jo diria que és constructiva, però no...
Constructiva.
Però
en qualsevol... S'ha de proposar...
S'ha de proposar un candidat alternatiu, correcte. Fins i tot es va especular, no?, de proposar el Miquel Roca com a candidat alternatiu. He llegit coses molt, molt, molt curioses, eh? Vull dir, hi ha coses que podrien fins i tot agradar. Però vaja, vull dir, això, de moment no s'ha fet. Per tant, el que nosaltres hem fet és adoptar una posició... que nosaltres ja no formem part de l'equació, diguem, de la governabilitat espanyola, i per tant cada cosa s'ha de parlar. Vull dir, cada cosa s'ha de parlar. És bona per Catalunya? És bona pels interessos dels catalans? Crec que la posició ha de ser favorable. És contrària als interessos de Catalunya? Crec que la posició ha de ser en contra. I aquí, amb la resta, la base, si no hi ha res a treure, a contra, perquè no formem part de la governabilitat, no assumim aquest cost.
Justament aquesta setmana hem sabut de l'anunci del Ministeri de Transports d'estudiar novament la viabilitat d'una estació d'alta velocitat al Prat, un tema que vostès van avançar de fet mesos enrere, com poden recuperar els mitjans públics. Creu efectivament que es farà?
Ui, continuo sent escèptic, però crec que allò que vam dir s'ha complert, no? Vam dir que amb el tercer trimestre ha sigut allà més aviat al quart, no? però al principi del quart vam dir que el tercer trimestre hi hauria, no? És a dir, aquest estudi, no? I això és el que vam dir quan ho vam anunciar localment, no? amb l'equip, diguem, del Congrés. Això s'ha complert amb aquesta llei, no? És a dir, que us havíem comentat i va avançant. Per tant, sóc menys escèptic, no? És a dir, que quan però ho vaig anunciar, perquè era fruit d'un acord, no, amb ells, però continuo sent escèptic per la mateixa raó, és a dir, perquè fins que no ho vegi no m'ho creuré, però per la desconfiança que genera, que em generen. Però home, si arribem a acords i aquests acords es van complint, els hem d'explicar i com a mínim que la ciutadania valori.
Li preguntava al senyor Ochoa precisament perquè recupera l'esperit del ministre Íñigo de la Serna del Partit Popular i que Ábalos va enterrar en el seu moment, i no sé si tenen la percepció de que torna a ser una proposta per contentar el seu partit.
Per contentar el nostre partit, aquesta proposta? Bé, no sé si contentar el nostre partit o bàsicament fer allò que és racional. És que al final el que no té sentit és que aquesta estació estigui així morta de fàstic. El que no té sentit...
Perquè estem parlant de la licitació d'un estudi novament.
Sí, correcte. Per contentar, sí, però vaja, en qualsevol cas, es compleix allò que ens havien dit, és a dir, que s'artireixi i després es plantejaria, diguem, la licitació a l'obra, no? És a dir, amb el plantejament de l'obra, no? Que això és on realment, no? Hi ha la carn estarà, no? Estarà tot, no? Al forn, no? És a dir, al final, en el moment en què hi hagi l'inici, no? D'una licitació de l'obra, és com podem dir que això avança de debò, no? De moment és un estudi, però és un estudi que ens havien dit que generaria i s'ha complert.
De moment, de fet, en el seu moment mai el Ministeri ens va confirmar, que vam estar en contacte amb el Ministeri de Transport, mai van confirmar aquest anunci que vostès feien, però la veritat que l'altre dia hi poden veure la proposta del Ministeri de Transports als mitjans públics, doncs feien efectivament aquest anunci. Canviant de tema, darrerament hem sabut que Plastiver, que havia format part de la seu de Barcelona, tancarà la seva fàbrica al Prat per inviabilitat econòmica. Han iniciat, de fet, un ERO que afecta tota la plantilla, unes 90 persones, moltes segurament d'aquí del Prat. Quina valoració en fa el seu grup?
Bé, aquesta situació no pintava gaire bé de fa ja anys. La consolidació de l'activitat amb un segment, no, que és la producció d'aquestes partícules, no, de plàstic, no, que realitza Plastivert, amb un mercat amb una certa tensió, podia provocar la decisió que ha pres l'empresa. Això està bàsicament amb els sindicats, no? És a dir, aquí tenen hi haurà una negociació important en aquest sentit. Crec que s'haurien d'estudiar propostes alternatives, com fins i tot, és a dir, la continuïtat de l'activitat sota alguna empresa tercera, és a dir, que sigui capaç, diguem, d'afrontar els passius, bé, com també, i també el passiu laboral de l'empresa, tenint en compte que, indiferentment de la situació d'aquest mercat, que és un mercat amb major competència, vale? amb costos constants, és a dir, però preus amb decrement, té dificultats, però també és cert, és a dir, que l'Estat espanyol, l'única empresa fabricant d'aquest component és Plastivert. I des d'un punt de vista del mercat, vull dir, el mercat hi és i existeix, però també és cert, és a dir, que plantegem mercats internacionals amb una competència del mercat asiàtic molt gran. També podem plantejar una previsible, però això no depèn de nosaltres, no? Una previsible gestió des d'un punt de vista de barreres d'entrada al mercat europeu, però la situació fa preveure, és a dir, que si algú, no? Però això ha de ser un element, evidentment, empresarial, algú acceptés entomar el repte, de tirar endavant aquesta activitat que per part, diguem, del grup actual ha decidit concentrar, perquè què hi ha al darrere? És a dir, hi ha una concentració empresarial, no em toquen a mi. Faig una hipòtesi, perquè això evidentment s'hauria de, si ho digués amb molta contundència, s'hauria de provar, però què em diu l'olfacte? Que s'ha concentrat a una altra fàbrica, bé, la seva activitat s'ha anat concentrant els darrers anys, i per tant redueixen costos a través del tancament d'una fàbrica que han decidit que no és productiva perquè s'han anat passant, no? Possibles clients a un altre del mateix grup.
En tot cas, si mirem, no, de present i futur, per Junts, què caldria aconseguir ara? Facilitar l'arribada d'un nou inversor i mantenir la producció a la fàbrica? modificar, diguem-ne, el sector industrial i que sigui una zona més probablement d'altres activitats no tan industrials, o bé aprofitar i donat el context desenvolupar urbanísticament el sector en Calene.
Obertament, i has fet una molt bona pregunta, perquè l'anàlisi que et responia era tan sols sobre l'activitat industrial de l'empresa, sobre Plastivert i sobre la situació, evidentment, diguem, dels treballadors que caldrà, diguem, gestionar i que desitgem que sigui la millor gestió possible. A partir d'aquí hi ha una visió de ciutat, no? I la visió de ciutat es fa difícil pensar que l'activitat de Plastivert, no?, amb aquesta visió de ciutat, doncs, sigui l'única que es pot preveure en aquest sector. Llavors, passi el que passi, si l'activitat de Plastivert es deixa d'efectuar, crec que aquest espai s'ha de redefinir. Cas que es deixi d'efectuar, cas que no hi hagi un tercer que assumeixi, no?, el repte de tirar endavant l'activitat. Si és així, aquest sector, l'apertura d'activitats, no?, és a dir, que es pot plantejar, doncs, home, pot ser diferent, pot ser diferent, però aquí hi ha molts interrogants. Primer de tot, el que nosaltres hem de garantir és que, bueno, que es posi a disposició una alternativa, que s'arribi a un acord, sí, el que sigui, però s'arribi a un acord i es posi a disposició una alternativa. Si no es posa a disposició una alternativa, no s'arriba a un acord, o l'acord no és l'adequat i aquesta activitat deixa d'efectuar-se, s'ha de redefinir el sector. Com es pot redefinir el sector? Doncs hi ha dues possibilitats, per al meu entendre, és a dir, activitats industrials d'una altra o de major valor afegit, número 1. Número 2, el creixement urbanístic de la ciutat, tancant, no?, tancant urbanísticament i residencialment també aquest sector. Nosaltres això en alguna ocasió ho havíem deixat entreveure, però evidentment quan tens una activitat, és a dir, que dona, no?, vull dir, que està en funcionament, que dona treball, no?, a la ciutat, doncs, home, això és il·lusi, fins i tot prematur plantejar-ho.
Vostès, de fet, s'han mostrat molt beligerants, diríem, el desenvolupament del sector C de Paperera, que afecta també a una part residencial. No urgeix, en certa manera, el desplegament per incrementar l'oferta d'habitatges, aquest desenvolupament urbanístic? Precisament avui fèiem informació als mitjans públics de les darreres dades del metre quadrat que surten de publicades pel Ministeri. Al Prat estem parlant de més de 2.700 euros al metre quadrat, el que representa un increment del 3,5% respecte a l'any passat i més d'un 19% respecte a fa 6 anys, el 2019, precisament per manca d'oferta, en certa manera, no? Tenim aquí ja, la ciutat té una oportunitat, en certa manera, per guanyar oferta?
Sí, aquesta activitat és així. Aquí has fet dues preguntes, o una pregunta implícita. Però respecte al sector, no?, on està Plastivert, sí, té una oportunitat que es queda així, que aquesta activitat desaparegués. Però això no està a les nostres mans, és a dir, això ha de seguir el seu curs. Cas que desaparegués aquesta activitat, crec que sí, i a més crec que és prudent fins i tot valorar-ho, i fins i tot et diria que apostaria i perquè el com així, no amb la seva totalitat, i crec que s'hauria d'estudiar bé, però no amb la seva totalitat. Estem parlant de que aquí tenim industrial de gran format, que això és poc habitual, és a dir, perquè això són molts metres quadrats, vale? Molts metres quadrats que hi ha allà que s'han d'ocupar d'algú. Per tant, industrial de gran format també t'he de dir que no hi ha a Catalunya, hi ha molt poc a Catalunya. Per tant, i tenir-ho tan proper a la capital de Catalunya, Barcelona, et diria que no queda. Per tant, aquí això és un petit diamant en brut, passi el que passi. Però això, escolta, qui faci el negoci serà qui és el propietari dels terrenys. Això no ens interessa, el que ens interessa és el que vingui. Per tant, això ho... Si ho anem a residencial, urbanístic i residencial, doncs evidentment donaria una solució a la manca d'habitatge. I aquí afegeixo el tema C de Paperera, i així dono resposta amb els dos elements. C de Paperera, nosaltres som beligerants, però no som beligerants pel propi desenvolupament del sector, som beligerants amb el com s'ha fet i amb la resposta que s'ha donat a un sector històric del Prat, que és Urgoiti.cic. Els carrers d'Urgoiti.cic són, és barri, centre, casc històric del Prat, i no s'ha contemplat una solució que permeti el seu manteniment, la seva conservació en el major grau possible. I això era possible, això era possible. Des d'un punt de vista de planejament era possible i no s'ha fet. Nosaltres no som contraris al desenvolupament d'això. I ara et dono un afegitó.
30 segons.
30 segons. També t'he de dir que el problema d'habitatge a Catalunya no el resoldrem ni des del Prat, ni el resoldrem fent les milionades, diguem, d'inversions que s'estan plantejant. No és tan sols això. No és tan sols això. És més terreny, diguem, per poder-se desenvolupar, que hi ha molt no activat, és donar una visió de país i no una visió de la Barcelunya que a nosaltres no ens agrada, és a dir, que no tot ha d'estar concentrat en aquí, bé, hi ha conselleries que perfectament poden estar a altres llocs de Catalunya. Podem tenir una visió de país menys central, que a vegades ens queixem dels companys, dels nostres companys espanyols, però nosaltres crec que això també ho apliquem, i crec que el país s'ha de desenvolupar amb la seva totalitat, no tan sols l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana, la tensió és tan elevada, bé, que provoca la dada que tu has comentat.
De fet, els 3% són molt més alts, estem veient a segona corona, quartes corones, de fet, fora de l'àrea metropolitana. Gerard Valverde, portaveu de Junts pel Prat, mil gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem i ens escoltem a la pròxima, setmana, ple municipal en directe a la ràdio i a la tele, com sempre. Gràcies, fins a la pròxima.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Com esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar. Lo que ha dicho se disuelve en té, como el infiel dice nunca lo haré. Siento que estoy en una cárcel de amor. Me olvidarás si no firmo mi declaración. Me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escuchar mi hablar. Eres todo lo que más quiero. Son los cruces negras que no han hablado nunca claro. Mi corazón lleno de pena y yo no nunca te trato.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Bona nit i benvinguts aquí, al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat.